Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com a qualsevol activitat, hi ha coses bones, regulars i dolentes. I si ens posem amb el teatre, també hi ha teatre molt dolent. Habitualment interpretat no per artistes, sinó per polítics, hàbits de primeres pàgines, minuts de televisió i comportaments d'estrelles. El vodevil de Ponsatí s'acaba amb la realitat. Ella sap que únicament té una acusació de desobediència i per això torna després de 5 anys de fugida. Tot el que està fent és pel seu propi ego personal, potenciat ara amb el món actual per les xarxes socials amb els seus i amb una carrera a veure qui és el que més desafia. Això sí, amb la reforma feta i sense sedició ni malversació. Hi ha coses, sens dubte, molt més preocupants i importants, com aquesta. Avui hem conegut una nova agressió sexual grupal. Els Mossos d'Esquadra investiguen a 10 joves per una presumpta agressió comesa a una menor al centre comercial Màgic de Badalona, que és el mateix lloc de l'ocorreguda a una nena de 11 anys el passat desembre. La coneguda avui va passar a l'agost i la víctima, una jove de 17 anys, va ser tancada en un lavabo i agredida, segons la denúncia, per dos joves abans d'escapar de l'habitacle de l'horror. Ara que es coneixen aquests terribles fets, un es pregunta si amb la protecció total cap a la víctima, aquesta alarma social no pot tenir el seu punt de millora, perquè és una alerta per tots i per tothom, per prendre mesures de protecció i evitar situacions traumàtiques. És una pena l'atac a la llibertat individual, però sortir acompanyat ara de festa o de compres en un centre comercial és una eina de seguretat. I arribar amb aquests extrems és que tenim un problema molt greu. Bona tarda, sóc Sergi Tor i a Catalunya estan passant més coses. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Comencem explicant que les persones no religioses són gairebé el 40% a Espanya, la xifra més alta de la història segons un estudi. 4 de cada 10 espanyols es declaren ateus, agnòstics o indiferents davant la religió, i en les generacions més joves, d'entre 18 i 24 anys, 6 de cada 10 s'identifiquen com a no religiosos. En política, destaquem que Míriam Pujola ha renunciat a ser cap de llista de Ciutadans a Girona per motius mèdics i la substituirà Camino Fernández. El president de Ciutadans del Parlament, Carlos Carrizosa, per la seva banda, li ha agraït haver estat el puntal del partit a la ciutat des del 2015 i representar totes les persones no independentistes. A més, destaquem també que s'han quadriplicat els casos atesos de menors víctimes d'abús sexual a Tarragona amb la prova pilot del servei de Barnahus. El centre ha atès 622 infants des del 2020, majoritàriament nenes, i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha destacat la necessitat de fer emergir una realitat que sovint s'ha amagat. I a les portes de Setmana Santa, les agències de viatges ja calculen un augment de reserves d'entre un 10 i un 15%. Sobretot creix la demanda de viatges a capitals europees, destinacions de costa i ciutats d'Espanya, i els dos països que encapçalen les reserves per visitar Espanya són França i el Regne Unit. A Barcelona també el servei d'atenció a la immigració atén 21.000 persones al 2022, la xifra més alta vista fins ara. La principal nacionalitat entre els usuaris és la colombiana, seguida de la peruana i la veneçolana, així com també la població ucraïnesa, amb prop d'un miler de persones ateses per aquest servei. A tot això, acabem també explicant que la vaga de lletrats de l'Administració de Justícia ha fet suspendre més de 13.000 actuacions judicials de Catalunya. L'aturada va començar el 24 de gener i va acabar aquest passat dimarts, després que s'arribés a un acord amb els ministeris d'Hisenda i Justícia per incrementar les seves retribucions.
Gràcies, Mar. Per aquest repàs de l'actualitat, busquem ja l'actualitat de serveis. Doncs un dimecres de cel serè, sol i temperatures que van a l'alça i que es dispararan de manera més clara a l'interior i també a les comarques gironines. Hores d'ara, Girona registra 23 graus, 22 a Lleida, 18 graus a Barcelona, 16 a Tarragona i 20 graus a Andorra. Per cert que demà tornarà el vent de ponent, tot i que les temperatures encara s'enfilaran més. Busquem el trànsit. Com s'està circulant a hores d'ara a la xarxa viària de Catalunya, si hi ha incidència, Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdes la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però comentar-vos que la Nacional 420 hi ha mig quilòmetre d'intensitat a Corbera d'Ebre en sentit Tarragona per un camió averiat, per tant demanem extrema la prudència en aquest tram. A l'autopista A7 hi ha un quilòmetre i mig d'intensitat també a Santa Barbesa de Mogoda en sentit nord, en sentit Girona, i a la ronda litoral de Barcelona, la B10, hi ha 4 quilòmetres de circulació intensa entre Bac de Roda i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra investiguen a 10 joves per una presumpta agressió sexual comesa a una menor al centre comercial Màgic de Badalona. Per cert, el mateix centre comercial on una menor de 11 anys a l'agost va ser víctima d'una violació grupal. Aquest matí, a més, el seminari Tot a Badalona destapa que un guia del Museu Badaloní hauria estat detengut per presumptes tocaments a 4 nenes en una escola d'Arenys de Munt. Mireia Alfocea, què més podem explicar d'aquestes noves denúncies?
Les 3 agressions sexuals que se sumen a la que ja va tenir lloc a inicis del mes de març han passat al centre comercial Màgic de Badalona, i almenys un d'aquests casos també seria una agressió sexual en grup i la víctima menor d'edat. Arrel d'aquesta notícia, el Sindicat d'Estudiants, l'Organització Lliures i Combatives i el Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona han convocat aquest dimecres una manifestació per denunciar la negligència de les institucions. Teresa Prados, mare d'una de les víctimes i membre del Comitè de Mares, ha denunciat aquest matí que aquest no és un cas aïllat i remarca la importància d'aquest comitè.
Y lamentablemente no es una, ni dos, ni tres. Este Comitè de Mares es para eso, ¿no? Para dar voz a las mujeres que se sienten aisladas, que no se sienten con fuerzas de dar el paso. Porque no es solo que los lavabos del Mall se han convertido en la cueva de impunidad.
Prados també ha fet èmfasi en la dificultat que tenen les víctimes per denunciar, que no s'inventen cap fet, sinó que el que senten és vergonya del que els ha passat. També lamenta que moltes d'altres no denunciaran mai.
La víctima tarda 3 meses en pedir ayuda. No es porque se invente nada. Es porque una víctima siente vergüenza, siente que ha sido ella la culpable. Desgraciadamente, vemos como muchas otras no lo dicen, porque lo primero que van a sufrir, ¿no?, es ese juicio de l'entorno.
En el cas del guia del Museu de Badalona, la directora del centre puntualitza que la informació que s'ha publicat és inexacta, que des de Mossos van citar el noi a comissaria i ell hi va anar pel seu propi peu. També confirmen que el cas està en mans dels cossos de seguretat i la justícia i que esperaran a tenir més informació per pronunciar-se sobre el tema.
I les clavegueres tornen a confirmar com ser les millors delatores del consum de drogues i ubiquen a Barcelona, Tarragona i Lleida al capdavant dels rànquings europeus. Segons les dades publicades per l'Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies, amb seu a Lisboa, Barcelona apareix entre les primeres ciutats europees amb més presència de ketamina a les aigües residuals i està al tercer lloc pel que fa a la presència del cannabis. Al rànquing també hi ha més presència catalana. Tarragona és la segona ciutat europea de les més de 100 que han participat en aquest mostreig, on es consumeix més cocaïna, seguida ben de prop per Lleida, que és la sisena. Més en dades d'aquest informe, diumenge és el dia que més es consumeix cocaïna i a l'extrem oposat hi ha que dilluns és el dia en què es detecta menys droga a les aigües residuals d'aquestes ciutats de Catalunya. Tot això que acabem d'explicar és una bona excusa per conèixer la història de superació del Vicent, un home de 59 anys que ha estat enganxat a pràcticament a tot, amb l'alcohol com a protagonista, i que ara ajuda amb altres a desenganxar-se, Ricard Álvarez.
Sí, toca a fons, perdre el coneixement, despertar-te ingressat, un final esperat pels addictes. La història del Vicent ens recorda el perill i les conseqüències del consum de drogues, des de l'alcohol fins a diverses substàncies. Vicent fa 9 mesos que rehabilita el projecte Home a Montgat. Ens ha explicat Herrera a COPE que va començar a consumir quan tenia 13 anys.
Era molt jove, quan comencem, m'imagino que tots. Que surts a anar als amics, un dia proves una coseta, un dia una altra. Però va començar molt jove, doncs, potser tenia 13 anys.
Els anys passen, el consum es cronifica, tot i que hi ha èpoques d'abstinència i tot queda refugiat amb la frase «jo controlo», però no hi ha cap control.
Fins que no comences a perdre feina, a perdre amics, a perdre família, llavors no te n'adones. I llavors em veu que en un últim moment, que jo no me'n recordo, vaig trucar a una germana meva per demanar-li perdó i que no era culpa de ningú. I, bueno, vaig prendre ansiolítics i alcohol i vaig despertar-me al centre de psiquiatria de Mataró.
Als metges els preocupa la tolerància al cannabis. Un recent estudi del Clínic alerta que el consum setmanal de 5 porros o més perjudica seriosament la salut. A més, la franja amb major consum de cannabis a Espanya és la compresa entre els 15 als 24 anys, amb un 16%, una edat que és la porta d'entrada, com li va passar al Vicent, a addiccions molt més perilloses.
Claudio Vidal, director de Energy Control, empresa de asesoramiento y análisis de sustancias. Bienvenido al informativo Misdía de COPE Cataluña y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay un consumo no visto en las ciudades. A veces en los adictos hay muchos prejuicios de las personas que lo pueden ser, pero hay otros que no nos daríamos cuenta y que sí que son adictos a drogas.
Bueno, esto tiene más que ver con los sistemas de información que tenemos para un poco monitorizar cómo son los consumos de drogas, que tradicionalmente se han basado en encuestas donde les preguntamos a las personas qué es lo que consumen y eso pues también tiene una serie de limitaciones. Este tipo de metodologías, que sí que son mucho más objetivas, pues sí que nos permiten, ¿no?, pues también hacer el seguimiento, pero entendiendo que es una parte de todo el cuadro, ¿no? Como bien especifica el propio Observatorio Europeo, esto es un elemento que se tiene en cuenta para hacer una composición junto a diferentes fuentes de información. Pero en general, pues sí que tenemos bien identificados los consumos y un poco, y en ese sentido los resultados tampoco son muy sorprendentes.
Por cierto, ¿la ketamina qué es?
Bueno, la ketamina es un anestésico disociativo que bueno, ya la conocemos desde hace tiempo y que se consume en determinados espacios de fiesta. Y básicamente pues es una sustancia que a dosis bajas pues actúa un poco con unos efectos parecidos al alcohol, pero con dosis un poquito más altas y siempre por debajo de las que producirían anestesia, es una sustancia psicodélica potente.
¿Y ha aumentado su consumo, como demuestra este informe de la Unión Europea?
En general, el consumo, ¿no?, cuando lo miramos en la globalidad, el consumo sí que permanece relativamente estable y además es un consumo que está en general, ¿no?, pues circunscrito a determinados grupos de población. Sin embargo, lo que hemos estado viendo también en los últimos años, que con la popularización de un producto llamado Tusi, que aunque se le ha mal llamado en medios como cocaína rosa, en realidad es un producto que está compuesto fundamentalmente de ketamina. Y eso quiere decir que hay una parte de la población que se acerca a este Tusi, que de manera no voluntaria o sin saberlo están consumiendo ketamina.
Claudio Vidal, director de Energy Control, gracias por estar aquí en el informativo Migdia de COPE Cataluña y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Si ets un càrrec intermig directiu d'una empresa, tens motius d'estar satisfet. O com a mínim, doncs, això és el que diu una estadística realitzada per EADA. I per què? Doncs perquè el teu salari s'ha vist incrementat un 6%. Potser em dius, no, a mi no me l'han incrementat, a mi me l'han baixat, però parlem ara de la mitjana i de l'estudi. Els salaris del 2022 van pujar, però no compensen la inflació desbocada que hi ha hagut l'any passat, que és del 8%. Qui millor retribució salarial ha tingut l'any passat, com dèiem, han estat aquells directius intermitjos, amb una pujada del 6%. En canvi, als directius de grans empreses, la pujada ha estat del 3,4% i als treballadors del 3,7%. És l'informe anual de l'Escola de Negocis EADA sobre la evolució salarial des del 2007 al 2022. Quin ha estat, com dèiem, el gran problema d'aquest any? La inflació, un 8%, que per tant doncs, ha minimitzat i ha reduït totes les millores salarials. Clara Fernández, la solució és augmentar els salaris al mateix ritme que ho fa la inflació?
Bona tarda, Sergi. Doncs, segons el doctor en Economia i Empresa, Jordi Asens, equiparar el salari al valor actual de la inflació hauria provocat una espiral inflacionista, és a dir, l'efecte contrari al que es busca.
Lo que podemos ver es cómo a lo largo de estos años los salarios han ido aumentando, pero este año la noticia es que la inflación ha crecido más que los salarios. Por lo tanto, de alguna manera la inflación se está comiendo estos incrementos, con lo cual el incremento de poder adquisitivo es negativo.
Els experts experts coincideixen que l'única manera raonable i sostenible d'obtenir una millor compensació econòmica és lligant-la a la productivitat. Madrid, seguida de Catalunya, consolida la seva posició com la comunitat autònoma millor remunerada en totes les categories. Pel que fa a l'atur, aquesta valoració no és tan positiva.
El paro está disminuyendo, pero aún así estamos a la cola de los países desarrollados, con lo cual esta noticia es positiva, pero no es suficientemente positiva, con lo cual aquí hay mucho que mejorar también.
Pel que fa a l'atur, a Catalunya actualment hi ha 351.000 persones sense feina.
S'ha de destacar que entre els salaris d'aquest informe, els directius tenen una mitjana de 85.000 euros anuals, els càrrecs intermitjos 45.000 euros i els empleats i treballadors de 24.269 euros. Això al 2022 amb una inflació desbocada. Però si ara estàs a l'atur i busques feina, et pot interessar aquesta notícia. L'intel·ligència artificial, les enginyeries i les tecnològiques de la informació són els sectors amb més ofertes laborals segons aquest mateix estudi i també d'Infojobs. Les ofertes en aquests sectors han augmentat un 500% des de l'any 2019, amb sous que són molt suculents, superant els 55.000 euros anuals, Iker Mons.
El darrer 2022 ha estat un any referent pel sector tecnològic. Segons ha confirmat Antonio Gómez, director comercial de Infojobs, la irrupció d'aquests mercats emergents és un canvi de paradigma i una oportunitat a futur.
Parece que nos encontramos no en una tendencia, sino que nos encontramos en una revolución, ¿no? Y como todas las revoluciones que han pasado anteriormente en el mercado laboral, esto conlleva destrucción de ciertos puestos de trabajo, conlleva creación de otros puestos de trabajo.
Per aquest motiu, un dels reptes importants per l'any 2023 és la reeducació dels professionals.
No nos olvidemos que la tecnología está hecha por profesionales y está hecha para ser usada por profesionales. Con lo cual, lo que sí que parece es que habrá un gran reto de requalificación de los profesionales.
Altres sectors que revitalitzen el nostre país són les economies circulars o les energies renovables, cada cop més demandades. A més, l'informe també destaca la concentració de les ofertes laborals a tot el territori espanyol, on més del 51% estan monopolitzades per Madrid i Catalunya, així com el sou que situen de mitjana els 25.000 euros anuals.
El projecte de llei de famílies que ha elaborat el govern central, format per PSOE i Podemos, arriba al Congrés dels Diputats amb nous permisos pagats per cuidar fills i pares, però fent desaparèixer el nom de famílies nombroses. Aquest col·lectiu ja ha iniciat negociacions amb els grups parlamentaris per modificar aquesta qüestió i d'altres amb els que també s'ha mostrat a contrari el Consell d'Estat, a Rubén Díaz.
Una de les principals crítiques del Consell d'Estat és la supressió del terme família nombrosa, que ara tindrà la denominació de família amb més necessitats de suport a la criança. Pel que fa a les ajudes, ja s'ha avançat que es limitaran a famílies amb rendes molt baixes. A més, com ens explica el secretari general de la Confederació Europea de Famílies Nombroses, Raúl Sánchez, aquestes ajudes són escasses i no solucionaran els problemes de natalitat del país.
Pues no es mucho, es una deducción fiscal en el IRPF. Si tenías 3-4 hijos, era 3 hijos, es de 1.200 euros y luego 600 euros por cada hijo de más. Quizá esto es lo más relevante. Por lo tanto, las ayudas muy pocas, ridículas en comparación con las que reciben familias que tienen más hijos en el resto de Europa y que, por supuesto, no van a ayudar en nada a que solucionemos el gravísimo problema de la natalidad. Y si quienes quieren tener hijos, pues los que antes se lo van a pensar mucho.
Una altra mesura polèmica d'aquesta llei és la prohibició del PIN parental. Tot i això, Sánchez creu que aquesta mesura és adequada, ja que cal respectar l'àrea educativa tant estatal com familiar.
La prohibición del PIN parental es algo que a nosotros nos parece bien en el sentido de que hay que respetar muy bien cuál es el ámbito del Estado y cuál es el ámbito de las familias. A veces parece que las familias seamos las culpables de que todo salga mal y aquí es el Estado el que tiene que ejercer las funciones que son propias de la familia.
Una de les mesures més ben acceptades d'aquesta nova llei és el permís per naixement i cura de fins a 16 setmanes per a tots dos progenitors durant els 3 primers anys de vida del menor.
Gràcies, Rubén. I a volta de pausa anem a parlar de la numismàtica i de situacions si són reals o no. Ens preguntem si és veritat que un cèntim d'euro, acunyat per ser a Àustria, pot costar ara 2.000 euros al mercat de col·leccionistes. O, per exemple, una pesseta acunyada el 1946 en bon estat pot arribar fins als 3.000 euros. Hi ha portals que diuen que sí, al final tot és una compra-venda. L'interès del col·leccionista per completar a vegades la seva col·lecció amb el que pot tenir el potencial venedor. Hi ha la llibertat de mercat, però és cert que hi ha aquests preus, sí o no, o hi ha una mica d'engany. Fem una petita pausa i contestem amb aquestes preguntes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión?
Un estudio... determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevos,
morcilla.
Con patatas, yo todo.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro. Claro. Es curioso, claro. Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara parlarem del possible preu que puguin tenir monedes antigues de 1 o 2 cèntims i si és cert, doncs, aquest cèntim acunyat a Àustria. Però el que sí que és una realitat ara a casa nostra és que aquestes monedes de 1 i 2 cèntims són gairebé una molèstia. Són monedes que estan en desús, que molesten a les butxaques i a les carteres, que no les accepta ja cap màquina i fins i tot en alguns països de la zona euro ja s'ha suspès la seva fabricació, com el cas d'Itàlia o Bèlgica. Davant d'aquest escenari, la Unió Europea ja fa temps que estudia la possibilitat de retirar-les, però per ara amb dues continua sent de curs legal. Per tant, la pregunta que hem de fer-nos és quan se'ns acumulen, què podem fer? Doncs ens hem de fixar en aquesta iniciativa que ens explica la Yolanda Canales i que ha posat en marxa una farmàcia i una parròquia de Tarragona.
Estem parlant de la parròquia de Sant Pau i de la farmàcia Fontquer. A veure, la parròquia genera moltes monedes per les donacions que reben, fins i tot alguns feligresos les porten dins una bosseta o un cartutx. I la farmàcia necessita canvi, moneda petita. Per això han decidit que la parròquia porti els bitllets petits i les monedes a la farmàcia, que fins i tot té una màquina que compta diners. D'aquesta forma, totes dues parts surten guanyant. Ho explica el rector de la parròquia, Joan Canyes.
Sempre ho feia, a mi hi havia un senyor doncs, que les posàvem els cartutxos i les comptava i tal. Bueno, doncs de moment no ens posàvem massa problemes. Això ja fa més d'un any que ho fem a la farmàcia. Però abans el banc doncs, encara ens ho acceptava. Però llavors la mateixa farmàcia va ser la que ens va demanar a nosaltres de dir, home, doncs si vosaltres ens podeu facilitar la moneda petita, doncs també ens feu un favor, no? I per tant ara el favor és mutu, no?
També hem parlat amb la propietària de la farmàcia Fontquer, la Maria, qui ens ha dit que ells sí necessiten monedes petites perquè molts medicaments són de copagament i el preu és baix.
Bueno, pensa que en una farmàcia hi ha molts medicaments que han de ser part de copago, perquè els financia la Seguretat Social, són molt baratets. Llavors, al final, la moneda petita sempre acaba sortint, sempre la necessitem. Al final, si han de pagar 12 centímetres, doncs molta gent gran, sobretot, aprofita per treure els centímetres i utilitzar-los.
Això sí, la Maria reconeix que la gent jove, i no tan jove, majoritàriament utilitza la targeta de crèdit per pagar.
Gent jove, ningú paga amb efectiu. Jo crec que ja ningú paga amb efectiu. Gent jove, cada cop, me refereixo a menors de 60 anys, o inclús menors de 70, vull dir... Abans de la pandèmia crec que la targeta i la moneda estaven entre un 50 i 50% repartit i ara ja potser és un 70-80 targeta i només 20% efectiu.
El cert és que les monedes d'un i dos cèntims tenen poca sortida per part dels ciutadans, però també per part dels comerciants. I és que els bancs els cobra una comissió per canviar aquestes monedes i sovint no els surt a compte. Per exemple, 10 euros en monedes de cèntims els pot suposar haver de pagar una comissió de 8. Segons el Banc d'Espanya, les entitats bancàries només estan obligades a acceptar fins a 50 monedes i poden aplicar una comissió lliure. Les comissions oscil·len entre els 6 i els 10 euros.
I saludem al president de l'Associació Numismàtica Espanyola, Simeón García Nieto. President, benvingut a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿qué hay de cierto cuando hay estos titulares que evidentemente pues nos llaman la atención de que dos céntimos acuñados en Austria pueden costar 1.000 euros?
Bueno, ya sabe, como dice el refrán, contra el vicio de pedir y la virtud de no dar. A ver, puede haber algunos que tengan algún pequeño valor más. Lo que pasa es que si uno entra pues en determinados portales de subastas online, etcétera, etcétera, pues uno se queda realmente sorprendido de cosas, pero eso no es la realidad, ¿eh? Lo cual no quiere decir que puede haber algunos que pueden tener para los coleccionistas un cierto valor, pero no llegar así.
Porque entonces, perdone mi ignorancia, para los neófitos, ¿cuál es la relación de para el coleccionista de lo que quiere en este caso comprar con su precio real que tendría en el mercado de las antigüedades? ¿Cómo se establece esta equivalencia? Porque al final también todo es una negociación entre el vendedor y el comprador.
Sí, pero claro, más o menos las personas que son auténticos aficionados procuran informarse, procuran estar en diferentes foros, procuran ir, pues a lo mejor, pues a los mercados como pueden ser la Plaza Rey o en Barcelona o fuera en Madrid, pues la Plaza Mayor, y entonces allá preguntar a otras personas, un poco para evitar esto. Usted piense que la moneda que más se ha pagado en España, una moneda nacional, pues es un centel y se pagó 800.000 euros. Hoy valdría pues casi el doble o un poco más. Pero bueno, pues estas son, era una moneda de oro de 7 centímetros y pico, nada más hay 7 en el mundo, etcétera, etcétera. O sea que...
Perdone, esta moneda que costó 800.000 euros, está hablando pues
esta salió a subasta, o sea, fue público, o sea, fue una subasta celebrada precisamente aquí en Barcelona. Y hoy valdría el doble seguro.
¿Y solo hay 7 monedas en el mundo?
Sí, bueno, es que se a ver, era una moneda no prevista para circular entre particulares, evidentemente. Era una especie de moneda, pues casi de representación, porque tenga usted presente, pues que 7 centímetros, pues era una moneda gruesa y además de oro. Y se fabricaron, eran más que nada pues casi unas monedas de representación.
¿Y cuándo fue acuñada esta moneda?
Pues este fue Felipe III en 1609. Claro, esta moneda, de las cuales hay una, me parece que es en el Museo Arqueológico, o sea, hay que se conoce en el 7.
Claro, es lógico. No, y es del siglo XVII, claro.
Y sobre todo, mire, fíjese usted que para empezar ya tiene su valor intrínseco, está en oro, y pesaba, pues, la memoria, 350 y pico, 360 gramos, con lo cual ya tiene, si nosotros ya lo multiplicamos, pues, por 52, 54, que puede estar el gramo de oro, pues ya veríamos que hoy ya tiene, esta solo, ya tiene un valor intrínseco importante, aparte de ser unas excepcionalidades, son monedas casi de inversión. Sí. Claro, me está usted hablando, pues a lo mejor, de unos 2 céntimos de cobre que se han hecho millones, que pueden tener algún pequeño defecto o así, y la verdad, 2.000 euros, pues es mucho. Ahora, si uno quiere comprar porque le falta en su colección una cosa de esta, pues que pague. O sea, es libre.
Sí, pero en este caso, claro, sí, en libertad, pero también la información es poder, evidentemente, y la información para una negociación económica es clave. Presidente,
bueno, por eso nos encontramos que a veces la gente llama creyendo que tiene pues cosas muy importantes, y claro, hay que decirles, oiga, asesórese, infórmese.
Exacto, infórmese. Presidente de la Asociación Numismática Española, radicada aquí en Barcelona, Simeón García Nieto, gracias por estar aquí en el informativo Migdia de COPE Catalunya y Andorra. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. De nada, adiós.
La lluna, no ho sé, però una moneda un valor de 800.000 euros, déu-n'hi-do. I ara anem també a una situació que té molt valor i que és una alga. S'anomena la espirulina. I si no ho saps, es tracta d'un superaliment preferit pels astronautes i que es cultiva, sí, a Catalunya, concretament a un municipi de Lleida. Els seus productors són els primers d'Europa en elaborar un aliment alt que és molt bo en proteïnes, fibres, ferro i vitamina B, entre altres propietats. És així, Mar Puerto?
Sí, a més, diuen que també combat l'envelliment i la caiguda del cabell. És un antiinflamatori natural, redueix el colesterol i atenua l'estrès, entre moltes altres funcions. Una empresa d'Almenar, un poble del Segrià, és actualment l'única de Catalunya i la primera d'Europa en consumir-la en fresc, i nosaltres hem volgut parlar amb el seu gerent, el gerent de l'empresa Organa Espirulina, Joan Soler, que ens explicava així les seves funcions.
Serveix per regular... Normalment en mengem molt, però ens alimentem poc. I el que fa l'espirulina és nutrir el cos d'aquests micronutrients, com són vitamines, com són pèptids, o com són aminoàcids essencials com el triptòfan, la fenilalanina. El que fan és posar a punt, un, el sistema metabòlic, per tant, podem absorbir millor els nutrients, i dos, que millorem aquest punt de benestar que normalment trobem a faltar a causa, moltes vegades, d'aquestes dietes amb aliments molt pobres en vitamines o altres microelements.
Un producte que ja sembla ser molt consumit entre la població, ja que entre el 40 i el 50% de la població ja el coneix, i així és com es pot consumir.
Doncs mira, nosaltres, si la primera empresa o el fet que et producte en fresc, la pots consumir com un paté untable. I això vol dir que la pots consumir damunt del pa, com si fos una Nutella, per exemple, però també la pots introduir al muesli del matí, o la pots introduir dins d'un iogurt o amb una crema de verdures.
No obstant, però, hi ha un problema amb les exportacions d'espirulina, un motiu pel qual a molta gent no li acaba de funcionar bé.
La meva mare, que és consumidora d'espirulina també, la seva peluquera li diu si està prenent o no espirulina en funció de com li treu el cabell. És a dir, sí, hi ha un efecte, i aquí el problema que hi ha en espirulina avui en dia és que és un producte que ve importat normalment de Xina o Índia, majoritàriament, i aquest producte ve d'una qualitat molt, molt baixa. A més d'una qualitat molt baixa en adulterants, sovint conté metalls pesats que no són en absolut bons per l'organisme, hi ha molta gent que ha començat a provar-la, ostres, és que no m'ha anat bé. Doncs sovint té més a veure en la pròpia espirulina que han consumit, provenent d'aquestes agroindústries, que tenen molt poca qualitat, i no pas en l'espirulina de bona qualitat.
Així doncs, veurem si finalment aquest superaliment, l'espirulina, continua sent aquest superaliment que la NASA ja té introduïda en la dieta dels seus astronautes en missions espacials.
Gràcies, Mar. Mentre, doncs, en situacions no alimentàries, els economistes de Catalunya sí que demanen, en aquest cas també, per millorar l'economia, doncs, potenciar l'aeroport del Prat, sempre a debat el seu ampliació o no, i també incrementar la vinculació operativa amb els aeroports de Girona i Reus. Què més apunten els economistes de Catalunya, Carlos Ramudó?
L'economia catalana recupera i es situa en millors números que l'any passat. Aquesta ha estat una de les principals conclusions que s'ha obtingut des del Col·legi d'Economistes de Catalunya després de realitzar la seva enquesta anual. El tema de la pujada del salari mínim interprofessional, fins als 1.080 euros, també ha estat recolzat per més del 50% dels economistes. Tot i això, una de les principals preocupacions de l'economia catalana, segons els economistes encastats, segueix sent la inflació i costos de producció i, en segon lloc, el dèficit fiscal amb l'Estat. El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travi, fa igualment valoracions positives sobre el que ha suposat la recuperació de l'economia catalana.
Hem tingut un creixement sòlid, i això és important, no? Perquè aquest creixement també, evidentment, de la part del turisme, del comerç, de l'hostaleria, però també sectors com la construcció i sobretot el sector exterior van impulsar molt, d'una manera molt forta, el creixement i continuen impulsant, no?
També s'ha fet un breu repàs dels pressupostos de la Generalitat del 2023, on un 45,3% dels economistes creuen que tindrà un impacte positiu i que una de les inversions en àmbit territorial que s'hauria de fer amb aquests pressupostos és la construcció d'un nou edifici per la recerca a la Vall d'Hebron.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Sí, ja està aquí Esports Cope. Joan Batllori, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
Bueno, nom propi, El pare d'Ansu Fati ahir al partidazo que va deixar molts titulars i algun per cert una mica preocupant.
Sí, va ser brutal l'entrevista amb Ori Fati ahir al partidazo amb Juanma Castaño, el pare d'Ansu Fati, que es va queixar perquè creu que el seu fill necessita tenir més minuts. Va reconèixer també que si fos per ell se l'emportaria a un altre equip, però també va deixar clar que el futbolista, que Ansu, té clar que vol seguir, que vol triomfar al Barça. De seguida escoltem els millors moments d'aquesta entrevista i els comentarem amb l'Helena Condis i també el nostre debat amb el Tomàs Huasc i el Jacinto Vicente. També buscarem les novetats de l'Espanyol i del Girona, que es veuen les cares en partit de Lliga aquest dissabte a l'estadi de Montilivi. Parlarem també de la derrota de la selecció espanyola en partit de classificació per l'Euro 2024. Va perdre 2-0 a Escòcia.
I un pèssim partit, eh?
Sí, sí, sí. I el dia de Noruega vas guanyar 3-0, però...
Sí, que va haver... salvadors.
Sí, sí, hi va haver fases on Noruega et va dominar i ahir al partit tens un trambó entre el minut 15 i el descans, però després la resta del partit va estar bastant malament la selecció espanyola. Per primera vegada en 30 partits, s'ha de dir també, sense cap jugador del Barça a l'11 inicial. A la segona part va jugar uns minuts Gavi. També parlarem, Sergi, de futbol femení, que tenim aquesta tarda a l'estadi del Camp Nou a partir de 6:45 al Barça-Roma. És partit de tornada dels quarts de final de la Champions. El Barça ja es va imposar en el partit d'anada per 0-1. Parlarem també de bàsquet, de la victòria del Barça a la pista del Partizan a l'Eurolliga i també d'handbol, que el Granollers va aconseguir remuntar a Dinamarca i s'ha plantat als quarts de final de la EHF.
Va ser una fantàstica victòria del Granollers, una ciutat que estima l'handbol com ningú. Gràcies, Joan. 3:05, estem aquí ja. Escoltarem el pare d'Ansu Fati i les reflexions, Bori Fati, perquè el que va dir va ser molt interessant. Fins ara, Joan.
Gràcies, Sergi.
I a les 7 de la tarda recupera i encén la linterna, com no, Montse Rodríguez, per ampliar els temes que hem anat parlant al llarg del dia d'avui i donar també una altra anàlisi i una altra mirada. Montse, benvinguda, bona tarda. Això serà doncs a partir de les 7 de la tarda que caurà la linterna doncs, i que hi haurà tot un seguit doncs, d'òptiques a tots els temes que hem anat tocant aquí a COPE Catalunya. Ara arriba ja la línia COPE a partir de les 3, l'actualitat nacional i internacional, i a partir de les 3:05, Esports COPE. Gràcies, adeu-siau.